l'audiovisual.
Ens hem embarcat en el riu Morricone, tots vosaltres, nosaltres i Morricone mateix, i la missió és arribar a bon port avui amb dues bandes sonores que dedicarem un espai especial. I és que, a diferència dels últims programes, on fèiem aquell pica-pica d'aquí, d'allà, de més enllà, en aquest punt de la temporada, amb tanta música de Morricone que encara ens queda per escoltar, però pensem que hi ha aquelles 6-8 bandes sonores, oi, Diego Monroy, que mereixen una mica d'atenció, de calma, de degustar els diferents fragments de l'obra del mestre, com és el cas de la missió, o com serà el cas a la segona part del programa de Novecento. Ah, que sí que ve de gust, no?, sentir-ho. Doncs bé, és una banda sonora, la missió del 1986. És un moment problemàtic per Ennio Morricone, perquè va ser una època de treballs poc interessants, no tant per part seva com pels projectes que li encarregaven. I aquesta banda sonora va ser la gran oportunitat per fer un altre salt endavant definitiu. Recordareu que va ser finalista a l'Oscar l'any d'Aliens, de Star Trek 4, de Hoosiers i de Round Midnight, que va guanyar amb Herbie Hancock com a compositor polèmic, perquè, de fet, el 90% de la música no havia estat feta directament per la pel·lícula, eren temes de jazz del mestre, fa meravellosos, no? Clar, a Morricone li va sentar com una patada al fetge, perquè la missió era, evidentment, la més distingida, la més destacada de feia molts anys de la seva trajectòria, una banda sonora que tenia una popularitat extraordinària i que s'ha de reconèixer que és una referència capital en el que és el món de la música de cinema de partir dels anys 80, no? La missió era coproducció anglo-francesa rodada a Colòmbia, una mirada a la colonització d'espanyols i portuguesos de la zona del Paraguai, per entendre's, de l'enfrontament entre el poder polític i el poder eclesiàstic, en Jeremy Irons interpretant un jesuïta basat en un personatge real i Robert De Niro a un esclavista, convers que s'enfronten els dos poders, el polític i l'eclesiàstic, per defensar a les poblacions indígenes. Amb guió de Robert Ball, l'home que havia treballat tantes vegades amb David Lean, el guionista de Lawrence d'Aràbia, la pel·lícula es relaciona molt bé amb la mateixa història que ens va explicar en una altra pel·lícula Martin Scorsese, una pel·lícula titulada Silencio. Doncs bé, dedicarem aquest temps especial a sentir fragments de la banda sonora de la missió de Roland Joffé, on Ennio Morricone dirigeix l'orquestra, actua en el cor London Voices i el cor Barnett School's Choir infantil, amb la soprano solista Yona Dunsford i la instrumentació indígena. Va haver una col·laboració dels Incantation amb Ennio Morricone. Sentireu algun fragment de diàleg de la pel·lícula i tot. No cal especificar-ho, però a mi m'agrada, a mi m'agrada. Heu sentit el riu i sentireu Així la terra com en el cel, Ave Maria Guaraní, L'Oboè de Gabriel, Miserere Guaraní, Tadeum Guaraní, Germans Carlota Penya-Segat, Les Cascades i Vita Nostra. Si no us agrada la missió, no és el vostre programa. Si no la coneixeu, avui la descobrireu. I si sou uns entusiastes, segur que no ens abandoneu.
Vuestra Santidad, os escribo en este año del Señor de 1758 desde el continente sur de las Américas, desde la ciudad de Asunción, en la provincia de La Plata, a 2 semanas de marcha de la gran misión de San Miguel. Estas misiones han proporcionado refugio a los indios frente al peor pillaje de los pobladores, habiendo atraído sobre sí, por ello, un gran resentimiento. Las nobles almas de estos indios se inclinan hacia la música. De hecho, muchos de los violines que se tocan en la Academia de Roma son obra de sus ágiles y habilidosas manos. Partiendo de estas misiones, los padres jesuitas llevaron la palabra de Dios a aquellos indios que aún existían en estado salvaje en el alto e ignoto altiplano, recibiendo a cambio el martirio.
Yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me he hecho hombre, me he despojado de las niñerías. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Las tres, mas la mayor de ellas es la caridad.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
L'obra magna de Morricone, jo si hagués de triar una, triaria aquesta, però en fi, totes són, sempre tenen alguna cosa especial, sempre tenen una troballa, sempre tenen una harmonia, sempre tenen una originalitat. Passa que la missió té una dimensió, una varietat temàtica, una capacitat, orquestració, una bellesa en els temes, és inhumana gairebé. Doncs bé, és el que fem aquesta temporada, Ennio Morricone, tot l'any 2020-2021 al voltant de la música del compositor desaparegut. I ara farem Novecento, i Novecento de l'any 1976 de Bernardo Bertolucci és una altra obra mestra absoluta. També era un moment difícil pel compositor, no li arribaven encàrrecs interessants, i aquesta superproducció d'esquerres, el Gattopardo dels camperols, podríem dir, aquest film italo-franco-alemany que originalment durava 317 minuts dividits en dues parts, tot estava dividit en dos en aquesta pel·lícula, era un fresc que començava amb la mort de Giuseppe Verdi el 27 de gener del 1901, donant pas a un nou, a una nova centúria, a un nou mil·lenni. El músic patriota de la nova Itàlia. Aquell dia, precisament, neix en Olmo, el fill bastard d'un camperol, que serà de gran Gerard Depardieu, fill d'Esther Haydn, i Alfredo, fill i net de terratinents, que en el futur serà Robert De Niro, net de Burt Lancaster, que venia del Gattopardo, no? Dos nens idèntics del mateix dia, un ric, l'altre pobre, amics de joguines i rivals tota la seva vida. És un film sobre les revoltes camperoles, l'arribada del feixisme, la guerra, la Segona Guerra Mundial. És tota la història d'Itàlia al llarg del segle XX, seguida al voltant de dos personatges que són les dues ànimes de Visconti i de Bertolucci. D'esquerres i aristòcrata. D'esquerres i enamorats de la bellesa, que no és contraproduent, i amb dues dones, Dominique Sandai i Stefania Sandrelli, i Donald Sutherland, el gran Facha, i Laura Betti, la dona aristòcrata que es casa amb el Facha, i Francesca Bertini, la musa del cinema italià, del cinema mut, que apareixia fent el paper de la tieta monja de la família rica de la pel·lícula. La música és extraordinària i va al voltant moltes vegades d'un tema que és un himne que ja sona en els títols de crèdit del començament de la pel·lícula quan veiem aquella pintura que es diu Il Quarto Stato sobre les revoltes camperoles que va pintar Giuseppe Pellizza di Volpeda precisament l'any 1901, quan mor Verdi i quan comença Novecento. No és el primer que sentireu, la sentireu més endavant en la selecció que us hem fet de la banda sonora. Romanzo, Verdi és mort, hi ha cites musicals, evidentment, el Rigoletto de Giuseppe Verdi, que és el personatge vestit de Rigoletto, el que va cridant Verdi è morto, Verdi è morto. Olmo i Alfredo, les dues ànimes de la pel·lícula, el quart estat, quan sonarà aquest himne, el tema d'Ada, primavera 1945, a veure si arribem al tema dels nous creuats feixistes, el més dissonant de tota la pel·lícula. Ho deixem aquí, nosaltres i vosaltres, quedeu amb l'ànima musical d'Ennio Morricone.
Giuseppe Verdi ha muerto.
te pasa? ¿Acaso has perdido la lengua? Diles a estos cuánto trigo hemos perdido. ¡Díselo!
La mitad.
La mitad, por lo menos.
Sí.
Por tanto, la cosa es sencilla. Tenéis que contentaros con la mitad de la paga. ¿Lo tomáis o lo dejáis?
Cuando la cosecha es doble, no nos da paga doble.
Tripola. Tengo 21 años, la peor edad de la vida. Mi padre dibujó la cabeza del rey en los billetes de a 10. Por eso siempre vivimos entre dinero.
Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra.